En el dia que avui fa 20 anys, el 20è aniversari del dia que va trasbalsar el planeta.
That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers.
On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
Un atemptat, com sabeu, amb avions, que va aconseguir esfondrar les torres bessones del World Trade Center de Nova York, va atacar el cor de la seguretat nord-americana, l'edifici del Pentàgon. Un altre avió es va estavellar en un poble de Pensilvània després que els passatgers es revoltessin contra els terroristes. I en tot cas, avui hem pogut conversar amb dues personalitats que van viure en primera línia. D'una banda, el psiquiatre Luis Rojas Marcos, que aleshores presidia el sistema d'hospitals de Nova York. Ell era a tocar de les torres bessones.
Aquello fue una visión horripilante, ¿no? De hombres y mujeres agarrados fuera a los marcos de las ventanas y ya caían, y en esa caída pues chocaban con el suelo con un golpe seco o se estampaban contra la claraboya del techo del Hotel Marriott.
També hem pogut parlar amb qui aleshores era la tresorera dels Estats Units, Rosario Marín, mexicana, que havia ocupat el càrrec no feia ni tan sols un mes i tenia el despatx a tocar del Pentàgon.
Yo lo vi con mis propios ojos. El Pentagón en llamas. Ya habíamos visto, yo ya había visto en la televisión las torres. Entonces me voy para la oficina y en el camino veo al Pentágono que le habían pegado, ¿no? Nunca se me va a olvidar.
De seguida els escoltarem una miqueta més extensament. Com sabeu, darrere d'aquelles accions hi havia Al-Qaeda, l'organització d'Osama Bin Laden, i l'aleshores president dels Estats Units, George Bush, que també sentíem fa uns instants, va ordenar atacar el país on es refugiava, que era l'Afganistan. 20 anys després d'una guerra que ha provocat centenars de milers de morts i de refugiats, les tropes nord-americanes s'han retirat del país i els talibans, expulsats del poder, han tornat ràpidament a recuperar-lo. D'aquesta manera es tancava, per tant, aquest cercle de dues dècades. Per analitzar-ho, avui ens acompanya a l'estudi el director de la revista 5W, col·laborador del New York Times i excorresponsal de l'agència EFE a l'Índia i al Pakistan, i de fet està a poques hores de tornar a marxar cap allà, cap al Pakistan, l'Agus Morales. Què tal, l'Agus? Molt bon dia.
Bon dia, Xavi.
Gràcies per acompanyar-nos. En línia també, pobra, que s'ha quedat atrapada en un dels problemes viaris del país des que hem aixecat els peatges, la corresponsal de guerra, directora de documentals i productora Maite Carrasco. Què tal, Maite? Moltes gràcies per ser-hi.
Hola, Xavi.
I gràcies. Hola. Per les facilitats també, perquè, clar, estàs allà en un embús i dic que, pobra Maite Carrasco, que deu estar patint per arribar. Moltíssimes gràcies.
Sí, gràcies a vosaltres i perdoneu.
No, només faltaria, si no és culpa teva. I finalment en Xavier Mas de Xaixàs, periodista de La Vanguardia, corresponsal als Estats Units durant els atemptats i expert en política internacional. Què tal, Xavier? Molt bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia, Xavier.
Primer començaré per tu, Xavier, i després li pregunto a l'Agus i a la Maite. Tu eres allà, és a dir, tu eres als Estats Units, feies la feina de corresponsal a La Vanguardia. Amb la perspectiva d'aquests 20 anys, tu, aquesta cosa que hem dit tantes vegades, que és molt manida, en realitat, que és el dia que va canviar tot, el dia que va canviar el món. Quina Nova York, quins Estats Units hi havia en aquell moment i quin creus que és el canvi que ha acabat provocant aquests 20 anys després de l'atac i de la guerra a l'Afganistan?
Bueno, jo a l'11 de setembre del 2001 jo vivia a Washington, jo eren les 9 del matí, acabava de deixar els nens, els meus fills al col·legi, era un dia normal, feia un sol espaterrant, i els Estats Units es trobava en aquell moment el més alt de la seva hegemonia. Havia caigut el mur de Berlín, havia desaparegut la Unió Soviètica, no hi havia cap rival, diguem-ne, ideològic. Estats Units, com es deia, no es cansava de repetir, l'administració nord-americana era la nació indispensable del món, era una nació que disposava, sota la presidència de Bush, encara a expandir més aquests valors de la democràcia nord-americana. Llavors, això és el que precisament volia aturar Osama Bin Laden amb aquests atemptats. Osama Bin Laden va atacar els Estats Units per voler trencar amb la seva hegemonia mundial i iniciar un nou capítol, un nou cicle històric, reconstruint la UMA, que és la comunitat de creients, la comunitat musulmana, sota una única direcció política. I això no va sortir com Bin Laden pensava, però els Estats Units sí que van canviar. Van canviar, jo recordo, ja l'endemà dels atemptats, quan vaig començar a veure més banderes que mai, més pregàries que mai a la ràdio, un fervor nacionalista i religiós molt, molt, molt alt. Bueno, i aquí va començar el que el George W. Bush va anomenar la guerra contra el terror, i durant aquests 20 anys hem pogut veure com aquesta resposta dels Estats Units a l'11S doncs va ser un fracàs, perquè avui el país està més dividit que mai, la seva hegemonia, que llavors era incontestable, avui està molt en condicions de com serà aquesta competència amb la Xina. Per primera vegada en la seva història els Estats Units té un rival per la seva hegemonia, un rival encara més molt poderós que el que va ser la Unió Soviètica durant la Guerra Freda, i el desastre d'haver deixat quantitat de països destrossats, començant per l'Afganistan i seguint pel Iemen, per Líbia, per Síria. Milions de morts ha causat aquesta guerra contra el terror, que no ha acabat tampoc amb el jihadisme.
Com ho veus, Agus?
Hi ha un aspecte jo crec interessant, i és que al final de la guerra soviètica a l'Afganistan, als anys 80, que de fet Al-Qaeda va néixer en aquest context, a la frontera entre l'Afganistan i el Pakistan, clar, això va ser el començament de la fi de la Unió Soviètica i la victòria dels Estats Units, però també va ser una victòria pel jihadisme global. D'alguna manera es van sentir que eren els guanyadors d'aquell moment històric. I crec que ara també ho podem llegir en aquesta clau, com la victòria dels talibans, que és diferent al que va passar en aquell moment, també pot servir com a una victòria, com donar ànims al jihadisme global. I el que està clar és que jo tampoc no estic a favor d'aquesta tornada a la història, perquè la història canvia. I la tragèdia d'Afganistan és que han passat 20 anys i no és la tornada dels talibans. És la tornada dels talibans, però a més l'oportunitat perduda de construir quelcom diferent, no? Perquè aquesta democràcia que es va construir instal·lada pels Estats Units i els seus aliats s'ha enfonsat. És un autèntic col·lapse, que també així hem de llegir, jo crec, en les últimes setmanes en les quals els talibans van arribar al poder. No només no va ser una victòria militar, sinó més aviat política, no? I sense l'ensorrament de l'estat afganès no es pot entendre el que va passar.
Maite.
Doncs jo crec que va ser una experiència l'11 de setembre molt traumatitzant, com ha explicat ara mateix, no? El que era corresponsal allà.
Hola.
Jo crec que va ser tan traumatitzant que, bueno, la invasió d'Afganistan, tothom estava d'acord, no? L'opinió pública allà. Però tenia dos objectius. Un, que era matar Bin Laden i acabar amb Al-Qaeda, i efectivament Bin Laden està mort, però ja acabar amb el terrorisme internacional. Bin Laden està mort, però el terrorisme internacional està més viu que mai. I no només això, sinó que s'ha extès, perquè Al-Qaeda no està mort, ni molt menys, i s'ha extès al Sahel, Oriente Medio, Àsia Central, etc. No? Llavors és un fracàs total. Si l'objectiu era acabar amb el terrorisme internacional, i no només això, sinó que ha nascut un altre grup que es diu Daesh, que encara està més a la dreta, no? És l'extrema dreta d'Al-Qaeda. Llavors jo crec que és un fracàs total també des d'aquest punt de vista, no?, dels objectius que tenia, no només, com diu l'Agus, de la democràcia allà, sinó també del terrorisme i de la seguretat internacional. I el meu temor ara mateix és que no hi hagi un control dels talibans, que ara estan al poder, que hi hagi baralles entre ells, que ja n'hi ha hagut. Per exemple, ja un any s'estaven matant a Herat, que està molt a prop de Kabul, és una de les regions on estaven les tropes espanyoles, i que els països que estan darrere d'això, que són Rússia, Iran, Xina i Pakistan, pensin que hi haurà un control sobre aquests talibans, que són molt amics d'Al-Qaeda, perquè ara la gent d'Al-Qaeda, els membres d'Al-Qaeda, estan tornant a casa seva.
Hi ha un punt, de seguida m'agradarà parlar de l'Afganistan actual i els talibans, però volia centrar uns instants més en el que va significar l'11S com a tal en aquell moment a Nova York. Hi ha una cosa que m'ha explicat el Xavier fa uns instants que m'ha interessat, que era allò de l'arribada de les banderes nord-americanes, no? El Luis Rojas Marcos, que de seguida sentirem en forma de petits fragments la conversa que vam mantenir, deia que ell també havia tingut aquesta sensació immediata, no? Que l'endemà no només va veure més banderes, sinó que pràcticament estaves obligat a treure la bandera americana per no semblar dels altres, no? Per tenir clar que tu estaves amb el país, amb la pàtria, no? I que d'aquesta manera, evidentment, s'explica la reacció furibunda dels Estats Units, no? Des del teu punt de vista, Xavier, la guerra de Bush a l'Afganistan és una venjança.
És una venjança, però jo crec que també era una resposta necessària davant d'una declaració de guerra. Els atemptats d'Al-Qaeda a l'11 de setembre a Nova York i Washington van ser una declaració de guerra com un Pearl Harbor. I llavors jo crec que aquesta, jo justifico d'alguna manera com va justificar tot el món aquella primera ofensiva per fer fora a Al-Qaeda de l'Afganistan. Recordem que els Estats Units van comptar amb el suport de tota la comunitat internacional, inclús la Xina, inclús Rússia, que són avui rivals estratègics dels nord-americans. Què va passar? Que el Bin Laden, quan va atacar els Estats Units, pensava que la gent sortiria al carrer per criticar el seu govern, com va passar a la guerra de Vietnam. Això no va succeir, va passar tot el contrari, i el que volia el Bin Laden, que era que sota la pressió de l'opinió pública els Estats Units es retirés militarment dels països musulmans, doncs va passar tot el contrari. L'operació de càstig o de venjança, com tu dius, Xavi, doncs va tenir un èxit aclaparador, perquè en poques setmanes Al-Qaeda va perdre les seves bases a l'Afganistan i va caure el règim talibán. I aquí és quan els Estats Units, sota el meu parer, comès el gran error, que és continuar endavant amb la idea de reconstruir un Afganistan democràtic. Error que després encara comès amb més agreujat encara a l'Iraq, el 2003. I és aquest nation building, aquesta construcció de nacions sota el parany del cristianisme, dels valors judeocristians, de les democràcies liberals, el que jo crec és que enfonsa tot els Estats Units i deixa sense cap mena de valor la solidaritat que van aconseguir els americans després dels atemptats de l'11S.
Jo penso que, bueno, l'Afganistan es va dir que era una guerra justa, no? Jo d'entrada penso que això no, és un oxímoron, no? I també penso, entenc que el moment històric que va suposar l'11S, però ja des del principi es va plantejar això com la guerra contra el terrorisme. És molt important el concepte, jo crec, perquè és una guerra impossible de guanyar, per definició, perquè és immaterial, no és contra un estat.
No és un estat, no és un govern, no, és una ideologia, no?
I està plantejada així des del principi pel propi Bush i ha continuat així, i de fet jo crec que la guerra contra el terrorisme segueix a desenes de països, sobretot a través dels drons, no, els atacs no tripulats dels Estats Units, d'avions no tripulats, i continuarà. Ara bé, la guerra contra el terrorisme pensada com a invasió d'un país en centenars de milers de tropes, com ha passat a l'Afganistan o a l'Iraq, crec que aquesta etapa històrica crec que sí que conclou amb l'arribada dels talibans al poder.
És interessant, Agus, perquè l'altre dia, jo crec que ho hem fet tots, no?, de revisar documentals antics, no? I no recordava algunes de les imatges que havia vist, no?, de com la gent s'aturava a Nova York, no?, es quedava palplantada, la gent que era vinguda, veia les pantalles, ho mirava, no?, i deia... I jo, moltes de les reaccions que vaig veure eren de pur odi, no?, de... Això els hem de tornar avui, no? Això ha de tenir una resposta immediata, no? Estaven demanant una operació militar d'una envergadura considerable, no? Aquest és el sentiment immediat que va lligat amb el que Xavier Mas de Xeixas deia ara fa uns instants de la sortida de les banderes als carrers, no?
I tot i que ell també comentava, no?, la guerra d'Iraq, que jo crec que és fonamental, la guerra que realment volia Bush era la d'Iraq, no la de l'Afganistan, tot i que també es va dur a terme, no? Però les dues combinades són la gran tragèdia de que portem de segle XXI.
Maite.
Sí, Xavi, no, esteu parlant de la visió sempre... Bueno, sempre des d'aquí pensem de la visió de l'11 de setembre, sí, del món occidental,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Però jo he fet un documental que són 4 episodis, que ara estan a Televisió Espanyola, i el quart episodi comença amb l'11S, no? I llavors li vam demanar als afganesos, no?, què pensaven i quina era la seva visió des d'allà, perquè mai li demanem, no?, com va ser. I una persona, Shukri Abaraksai, que és embajadora en Oslo, ens va dir, escolta'm, el que és molt greu és que ningú va pensar que la gent que... els terroristes que van participar a l'11S, ningú era afganès. Ningú era afganès i la guerra va ser a l'Afganistan. És a dir, que ells sempre tenen la impressió que es prenen totes les guerres, no?, i que són una proxy war, són un territori on totes les guerres passen sense que els afganesos diguin res o tinguin la culpa, no? I llavors és veritat que van ser els talibans els que li van donar refugi a Al-Qaeda, i Massoud va ser el que va morir dos dies abans, no?, el comandant Massoud del Panjshir, el que va alertar a París que hi havia Al-Qaeda preparant aquests atemptats. atemptats, i ningú va escoltar els afganesos. I els que van preparar realment els atemptats van ser de Síria, de Marruecos, d'Egipto, però no va haver-hi afganesos, no? Però el territori és el problema, el territori. I on van entrenar tots els terroristes que van anar cap a New York aquell dia i als Estats Units per aquest atemptat van passar per l'Afganistan, i aquest és el problema.
Em permeteu, perquè crec que és interessant aquests punts de vista que esteu expressant, que jo crec que també s'expressen en certa manera en el que pensen dos testimonis que hem pogut saludar en les últimes hores, els últims dies. Un que va viure l'11 de setembre des de l'àmbit de la sanitat pública, que és el psiquiatre, com deia Luis Rojas Marcos, responsable en aquella època de la xarxa d'hospitals públics de Nova York, i l'altre que era dins de l'administració mateix, l'aleshores tresorera dels Estats Units, Rosario Marín. El reportatge dura uns 6 minuts, l'ha muntat l'Oriol Montfort amb la feina de producció i el guió del Víctor Vives.
I just saw flames inside. You can see the smoke coming out of the World Trade Center. We have no idea what it was. It was a tremendous boom.
Aquello fue una visión horripilante, ¿no? De hombres y mujeres agarrados fuera a los marcos de las ventanas.
Luis Rojas Marcos, psiquiatra y en aquel momento presidente dels hospitals públics de la ciutat de Nova York.
Y caían, pues, y en esa caída, pues, aquello, o bien, pues, chocaban con el suelo con un golpe seco, o se estampaban contra la claraboya del techo del hotel Marriott.
Yo lo vi con mis propios ojos.
Rosario Marín, extresorera dels Estats Units.
El Pentagón en llamas.
Oh my goodness, apparent blast aftermath. There is smoke in the air over the Pentagon.
Ya habíamos visto, yo ya había visto en la televisión las torres. Entonces me voy para la oficina y en el camino veo al Pentágono, le habían pegado, ¿no? Y eso yo creo que para mí fue, o sea, como darle en el corazón de lo que es nuestro gran país. Nunca se me va a olvidar.
Lo que ocurre es que se cae la primera torre, se desmorona la Torre Sur y cae sobre, pues, luego ya meteré un poco más tarde al salir de allí, que cayó sobre el puesto de coordinación donde yo había estado, pues, no sé, 10 minutos antes, y desafortunadamente había matado a todos, ¿no? O sea, que salvé la vida de milagro, ¿no?
Fue dolor que se convierte en rabia, que se convierte a, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a responder a esto? ¿Cómo protegemos a nuestro país cuando obviamente fue algo completamente inesperado? Nadie se había atrevido a tocar el territorio de Estados Unidos y ahora lo hicieron.
La reacción humana de desquite, de venganza, es una reacción, pero no es necesariamente a largo plazo a la más frecuente.
Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country.
Algo que ha marcado a esta ciudad y quizás al país fue el sentido de que teníamos antes aquí de invulnerabilidad, porque nunca había habido una agresión de este tipo al país, aquí a Estados Unidos y en concreto a Nueva York, ¿no? Y hoy día todavía pues hay un elemento de incertidumbre.
Yo creo que existía hasta cierto nivel de complacencia, si me puedo dar a entender, de que somos Estados Unidos, nunca nadie nos ha pegado, pues nunca nadie nos va a pegar. Entonces yo espero que con todas estas diferentes fuentes de inteligencia podamos lidiar mucho mejor en una situación que se llegara a realizar o que se tratara de hacer algo similar.
On my orders, the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime.
No cabe duda que aquella reacción inmediata que tuvo el presidente de empezar una guerra, de eso fue pues pura venganza y fue una venganza además, como ya sabemos, ¿no? Totalmente irracional, que no causó ningún tipo de satisfacción a nadie, sino por el contrario, miles de muertos y un desastre absoluto, ¿no?
La razón de existir de un gobierno es para proteger a sus gobernados. Y lo tenemos que hacer, no solamente en respuesta a esto, pero para asegurarnos que en un futuro no sucediera otra vez. Y mira, gracias a Dios, no nos han pegado otra vez. La reacción es visceral de todo el mundo. O sea, si te pegan, yo te pego. Punto. O sea, te dan una cachetada, yo te regreso otra y tal vez dos más. Pero yo creo que es muy importante ver que una reacción tiene que ser bien planeada. Y no teníamos suficiente inteligencia en ese momento para hacer una determinación. Entonces, y yo creo que el presidente habló muy, muy bien con la nación.
America and our friends and allies join with all those who want peace and security in the world. And we stand together to win the war against terrorism.
Clear hot, clear hot.
Esto nos recuerda el gran fracaso de las venganzas, sobre todo venganzas de este tipo, ¿no? El gran fracaso, yo creo que eso está en la mente de muchos estadounidenses, el fracaso además vergonzante.
Yo creo que lo que fue más doloroso ver es que toda esta inversión que habíamos tenido de Estados Unidos a ese país, en equipo, en entrenamiento, el mismo cuerpo militar decide dejar de pelear. El mismo presidente de Afganistán sale corriendo. Si ellos no están dispuestos a luchar por su propio país, ¿cómo le pueden pedir a Estados Unidos que siga haciéndolo?
Significatives les de Luis Rojas Marcos i de Rosario Marín des del mateix lloc, que és des dels Estats Units, des de Nova York, per tant una visió determinada de la jugada, però que evidentment bastant dispars. No sé si voleu fer algun apunt, perquè Rosario Marín jo crec que està claríssim que defensa capa i espasa la intervenció a l'Iraq, l'Afganistan, i aquest, amb aquest apunt final, no? De si no, ells no són ni tan sols ells capaços de defensar el propi sistema democràtic que intentat implantar, com ens poden demanar nosaltres fer-ho. I veia una cara de nuig de l'Agust Morales mentre sentia això.
No, és que em sembla molt cínic, sobretot, no parlo de les seves paraules, sinó sobretot arrel del que deia Biden, no? Que una mica culpava els afganesos del que estava passant. I parlem primer de l'exèrcit. A l'Afganistan, si no em falla la memòria, crec que han mort uns 2.500 soldats dels Estats Units.
Sí.
I a més, els aliats, que són mil i alguna més. Però és que han mort desenes de pràcticament 50.000 soldats afganesos. Són els que més han mort en aquesta guerra. Evidentment, en les últimes setmanes hem vist la desfeta de l'estat afganès, que jo crec que s'ha interpretat sobretot en clau política més que militar. Però les famílies d'aquests militars estan amenaçades i s'han jugat la vida per aliar-se amb els Estats Units i ara es queden abandonats allà. No? Per tant, crec que hem de ser molt curosos amb com parlem d'això, per no parlar, ja em referia a l'àmbit militar perquè estem parlant d'això, però per no parlar, evidentment, de l'àmbit humanitari, dels milions de refugiats que han sortit d'aquest país, de molta aquesta gent que confiava al 2001 i que hi havia una certa il·lusió a l'Afganistan per instal·lar... Clar, sortien els talibans, es pot instal·lar una nova democràcia, un nou règim, i ha estat un fracàs absolut, jo crec.
I què ha fallat? Agus. Ara, de seguida passo la pelota, Maite.
Sí.
És molt...
No, és que era...
Ah, no, sí,
digues, Maite.
No,
sí,
perdoneu.
És que la distància és més difícil. Digues.
Sí, no, no, és que estic amb l'Agus, no? Jo també, és molt injust aquesta frase i aquesta declaració de Biden quan la va fer i ara la repeteix la Rosario. Em sembla molt dur per al poble afganès, perquè ells han lluitat des del principi i jo crec que ara culpabilitzar és com el diu l'Agus, és una, hem de llegir-ho en una clave política. Això s'ha pactat, aquesta sortida s'ha pactat a Qatar, l'han pactat, i els talibans que van arribar ara eren talibans que estaven, bueno, molt netejats, amb armes noves, i acompanyats d'àrabs, no? I acompanyats de gent que havia vingut de fora a fer aquesta guerra i a prendre el país en 6 dies. Llavors, com pot un exèrcit o una generació sencera que ja ha passat per diverses guerres, i que hi han patit la guerra civil quan eren nens, li dius agafa una arma i lluita en aquesta guerra que no pots guanyar? És molt injust dir això, i és molt cínic perquè ells ho saben, als Estats Units i arreu del món, no?
Xavier.
Sí, bueno, jo veig una mica igual. Jo veig, però potser uns quants matisos. Un és que Al-Qaeda és l'ombra del que va ser. Abans la Maite deia que el terrorisme jihadista sí que s'estès per arreu de l'Àfrica Central i també de l'Àsia Central, però el terrorisme jihadista als Estats Units doncs no ha tornat a aparèixer, i Europa ho hem patit molt, però no, ja no són aquestes organitzacions com eren Al-Qaeda, l'estat islàmic, el Daesh, ha estat derrotat també a l'Iraq i a Síria. Vull dir que l'acció militar dels nord-americans en aquest sentit ha tingut cert èxit. El que ha fallat sota el meu punt de vista de manera radical és quan tu intentes traslladar amb la força de les armes els valors de la democràcia, que és una contradicció tan gran, tan flagrant, és on el cinisme dels Estats Units queda exposat. Jo puc enfrontar-me a un terrorista que he de derrotar-lo per la força, perquè si no el mato, em matarà. Això ho hem patit a Barcelona, no? Que és molt tràgic quan ho veus tan a prop de casa. Però després jo no puc construir res sobre aquesta tragèdia de la guerra. I aquesta paradoxa, aquesta gran contradicció, jo crec que la derrota dels americans s'explica a partir d'aquí. El seu model avui està en crisi. La democràcia americana no és tan exportable avui com era durant la Guerra Freda. Per què? Pels abusos de poder comesos després de l'11S. Els afganesos, com diu molt bé la Maite, són víctimes, dobles víctimes, per una banda d'un règim taliban que és de l'edat mitjana, i per altra banda d'una pretesa occidentalització a partir dels valors i de les infraestructures també nord-americanes, que no tenia una base sòlida sobre la societat afganesa, perquè no es va construir des de dins, es va construir des de fora. Llavors, la retornada dels talibans és molt natural i és molt lamentable sota el meu punt de vista, perquè és un retorn amb un règim molt repressiu, que ja veurem com acaben les dones i sobretot la gent que vulgui estudiar, no? Però bueno, són els afganesos els que han de construir la seva societat des de dins.
Agus.
Jo penso que també és interessant la perspectiva, no? L'11S van morir prop de 3.000 persones, i jo recordo, per exemple, quan estava corresponsal al Pakistan, al país veí, no a l'Afganistan, al Pakistan, que hi havia un moment que hi havia una campanya de tantes terroristes del Tehrik-e Taliban Pakistan, que és un grup pakistanès d'organitzacions talibanes, que cada 3 mesos feien atemptats que els sumaves i eren les mateixes víctimes que l'11S. És a dir, cada 3 mesos, un 11S. Dic com a exemple concret d'una cosa que he viscut en primera persona, però que si ho portem a la regió sencera, quantes víctimes hi havia cada X setmanes?
Crec que és molt interessant això, Agus, perquè segurament el que a nosaltres ens va impactar com a espectadors d'aquell dia, jo recordava aquella frase del Matías Prats a Antena 3, no, que deia l'altra torre, Ricardo, l'altra torre, no? És que estàvem veient el que ja havíem vist en d'altres països, no, aquells núvols de pols enorme, aquella gent que no saps on va perquè està absolutament en xoc del que els està passant, però no ho estàvem veient a països que ens queden lluny des d'un punt de vista emocional o que considerem que són territoris que no formen part del nostre occident, sinó que estàvem veient a la capital del nostre món, no?, que era Nova York. Aquest era l'impacte, no? I fins i tot recentment quan deia ens sentíem invulnerables, no?
I això continua i està creixent. Mm-hmm. Està creixent en molts països, i en particular també la comunitat xiita ha patit molts atemptats de tant d'estat islàmic com de fins i tot també dels talibans, i és un problema que seguirà.
Maite.
No, això del terrorisme internacional que estàveu parlant, de que Xavi diu que s'ha acabat una mica, però només aquí. O sigui, el terrorisme internacional sí que està encara molt viu a altres països, no? Però no surten a les notícies, perquè l'Agus i el Xavi segur que treballen a internacional i han vist tots els atemptats que no surten aquí, a Occident, a les notícies, a l'Iraq, a l'Índia, a l'Afganistan. Recordo ja uns mesos va entrar el Daesh en un hospital i va matar aquelles dones, les parturientes, a totes i als bebès, no? En un atemptat que era, bueno, una cosa que no s'havia vist mai, la crueltat, no? I aquesta escola que va morir, em sembla que van ser 80 nenes, no? A l'Afganistan, o sigui que el terrorisme internacional d'aquests grups està molt viu allà. El que passa és que és veritat que aquí fa molt de temps que no hem tingut un 11S, no? O un 11M, però això ha sigut una conseqüència de les revolucions àrabs, perquè aquests moviments estaven molt presents i molt entretenidors, no? A la Líbia, a Túnez i després a Síria, on s'han concentrat per l'hegemonia d'aquest islam contra islam, no? De tenir el poder Al-Qaeda contra el Nusra, no? Que era la rama síria d'Al-Qaeda contra Daesh, i estaven entretinguts, però ara mateix ara tenen un territori, perquè Al-Qaeda, com deia al començament, els membres d'Al-Qaeda estan tornant de l'exili a Afganistan, a les seves cases, després de 20 anys, i ara és quan començarà tot, ara és quan hem de fer molta atenció al que passarà a Europa i al món occidental i als Estats Units.
En quin aspecte?
Bueno, aspecte dels atemptats, aspecte de que hi ha, com deia l'Europa...
O sigui, tu creus que pot haver-hi ara un ressorgiment dels atemptats a Occident?
Bueno, el que ha passat ara mateix és que hi ha hagut un entusiasme increïble, com va passar amb la victòria dels soviètics, i ara mateix hi ha un entusiasme inusitat entre les línies dels radicals, no?, arreu del món, perquè diuen, mira, si hem després de 20 anys hem guanyat, no?, després de 20 anys Bin Laden, l'espíritu de Bin Laden continua molt viu, i llavors Al-Qaeda, que està una mica així, no, perquè Daesh és més gran o és la Jihad Global, i ara mateix sí que hi ha un entusiasme, i el reclutament no només funciona allà, sinó arreu del món, i aquest entusiasme és molt perillós, no? A això em refereixo.
Acabo només amb una pregunta per l'Agus Morales, que és, tu demà te'n vas a Pakistan, no sé si a la zona pròxima a la frontera amb l'Afganistan, què t'hi esperes trobar? Què és el que vas a buscar com a periodista?
Jo sobretot vull centrar-me en les persones refugiades que hi ha al Pakistan, i no només a les últimes que han arribat, que són poques, de fet, perquè Pakistan ha tancat la frontera amb l'Afganistan, bueno, ja passa la gent que té visats, etc, però la gent que volia sortir al país de moment no ha passat en milers, i sobretot on aquí es barregen dues coses que jo he cobert molt, que és el propi de Pakistan i també els moviments de població, no? I sobretot també donar la visió històrica de com jo crec que a través de la història d'aquestes persones refugiades, no d'ara, sinó des dels anys 80, es pot fins i tot reconstruir la història de la regió, i d'alguna manera també la història del món contemporani, perquè als anys 80 era la Unió Soviètica, ara els Estats Units, també tenim el paper històric de l'Imperi Britànic, no?, al segle XIX, i d'alguna manera, a través d'ell, jo crec que es pot fer com un mapa del que ha passat els últims anys.
L'Agus Morales és director de la revista 5W, col·laborador del New York Times, excorresponsal de l'agència EFE a l'Índia del Pakistan, i demà se'n va cap a aquesta zona fronterera amb l'Afganistan per veure què és el que hi està succeint. Maite Carrasco és directora de documentals, productora, corresponsal de guerra, i en Xavier Mas de Xeixàs, periodista a La Vanguardia, corresponsal als Estats Units durant els atemptats i expert també en política internacional. Ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies a tots tres per acompanyar-nos avui, que fa 20 anys dels atemptats a les Torres Bessones. Gràcies, Agus.
Gràcies.
Gràcies, Maite.
Gràcies.
I Xavier, una abraçada ben forta. Moltíssimes gràcies.
Una abraçada, moltes gràcies.
Ara passa un minut de 3 quarts d'1 del migdia. Farem una petita pausa i continuem.